Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els habitants del Baix Ebre respiren ja molt més tranquils després que els bombers han aconseguit estabilitzar un 90% del perímetre de l'incendi forestal que va començar dilluns. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Tot i això, els equips d'emergència encara tenen dos punts de difícil accés amb foc, però esperen poder controlar-ho avui mateix, també gràcies al mal temps, gràcies a la pluja que cau en aquests instants. Fins ara el foc ha cremat 3.321 hectàrees, la majoria de terreny forestal. La bona evolució de l'incendi ha permès que Protecció Civil hagi aixecat el confinament a tots els municipis afectats, excepte a Paüls. I ara, un cop controlat aquest incendi, arriba el moment d'obrir la carpeta de les possibles causes del foc. Els agents rurals han començat ja les investigacions, que seran complexes, tot i que ja han pogut determinar una àrea d'inici del foc que no és, atenció, no és agrícola. Ricard Álvarez, quina és l'última hora? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs tenim una notícia molt important i esperada des del Baix Ebre. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Paüls. Aquesta confirmació ha arribat cap a la una del migdia, segons ha explicat el cap d'intervenció, Joan Rovira, des del centre de comandament de Tortosa. Aquesta estabilització significa que els dos punts que es mantenien actius fins ara, a l'Obaga de Paüls i a la zona de les Portelles, ja han estat controlats aquest matí. Un gran pas després de dies de lluita contra les flames. Pel que fa a les dades, l'incendi ha afectat un total de 3.321 hectàrees, segons les xifres provisionals dels agents rurals. És una àrea considerable que ha impactat en el territori. Tot i aquesta bona notícia de l'estabilització, cal recordar un punt important sobre el confinament. Es mantindrà la restricció de mobilitat a Paüls. Joan Rovira ha indicat que això es deu a l'alta intensitat de vehicles d'emergència a la carretera d'accés al municipi.
L'únic municipi que a dia d'avui ens mostra una certa intranquil·litat és el municipi de Paüls, però bàsicament perquè tenim la carretera d'accés a Paüls des de Xerta tallada, perquè aquesta carretera és d'un trànsit elevat de vehicles d'emergència. Intentem minimitzar, diguem-ne, el moviment dels veïns.
La resta de municipis afectats, com ja sabem, ja tenen el confinament aixecat. La situació continua, doncs, sota control, però amb mesures de precaució encara actives en el punt més sensible. Finalment, la meteorologia és ara un factor a tenir en compte. S'espera l'arribada de pluja aquesta tarda, la qual cosa podria ajudar, però els equips també estan molt atents als vents erràtics que solen precedir aquestes tempestes. Per tant, la precaució continua sent la màxima, Carles.
Gràcies, Ricard. Evoluciona, doncs, molt positivament aquest incendi al Baix Ebre. El que fem ara nosaltres és obrir ja l'àrea de serveis. I ho fem començant parlant del temps, amb un dimecres que ha començat ja amb pluja, sobretot a les comarques de Tarragona, a la Costa Daurada. Al llarg d'aquest matí s'han extès a pràcticament totes les comarques tarragonines, sobretot al Camp de Tarragona. A mesura que avancin les hores, sobretot de cara a aquesta tarda, els xàfecs poden arribar també a les Terres de l'Ebre i ajudar, com et deia, a les tasques d'extinció de l'incendi del Parc Natural dels Ports. Són ruixats que localment poden descarregar amb intensitat i deixar entre 40 i 50 litres per mes quadrat en uns 30 minuts. A la resta de Catalunya, en canvi, hi haurà més estones de sol, i a més estones de sol aquest matí en punts de la Catalunya central no es descarta algun plus immediat, i a la tarda al voltant del Ripollès. Les temperatures queden més frenades que dimarts, sobretot a les comarques del sud. Doncs sapiguem com està la xarxa viària avui amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que per l'incendi de Paüls continuen tallades dues carreteres, la TV-3541 entre Paüls i Xerta i la Nacional 230B a Xerta. A banda d'aquestes incidències, també comentar-vos que l'autopista P7 hi ha intensitat a Maçanet de la Selva en sentit sud per un camió avariat que talla un carril, i a la mateixa autopista hi ha lentitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit nord des de Cerdanyola. També comentar-vos que la C-17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha intensitat entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat en sentit sud. A la C-59 hi ha intensitat a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per la caiguda d'arbres a la via que han obligat a tallar un carril. A la 7 hi ha retencions a Tarragona en sentit est. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions a Horta en tots dos sentits, i a la ronda litoral hi ha retencions des de Franca al Port en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril. Després hi ha intensitat a Bonpastor en sentit Besòs i retenció entre Sant Adrià i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I sobre el transport públic, avui hem de posar aigua al vi a una notícia que havia despertat entusiasme entre els usuaris del servei ferroviari a Girona, Tarragona i Lleida. I és que, en contra del que s'ha explicat aquests dies, l'abonament de 20 euros, vigent només a les Rodalies de Barcelona, no s'extendrà a les de Tarragona, Girona i Lleida, com ahir apuntava el diari El Periódico. Yolanda Canales, com és això?
No es pot aplicar, de moment, i per una qüestió burocràtica, ho podríem dir així. Des de l'1 de juliol, recordem, és vigent un nou abonament de Rodalies per 20 euros al mes i que permet fer viatges il·limitats dins dels diferents nuclis. Per exemple, dins el nucli de Barcelona, i en teoria de permetre fer el mateix si s'utilitza a Màlaga. Des de fa anys, la Generalitat té la gestió i la coordinació de Rodalies i havia venut que es disposava de 4 nuclis diferents a la xarxa Catalunya, a més el de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Per tant, aquest abonament hauria de ser aplicable per fer viatges interns dins d'aquests nuclis. I aquí ve la sorpresa. No estaven registrats com a tal, només el de Rodalies a Barcelona, i pel que fa a la resta, a Renfe no li constaven i, per tant, no es pot aplicar. La Generalitat i la companyia s'han compromès a solucionar-lo abans que acabi l'any. Ho explica l'Arnau Comajoan, que és membre de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
Comprometen entre Generalitat i Renfe el que durant en algun moment d'aquest semestre, doncs això es podrà solucionar i sí que passarà a ser vàlida la tarifa de 20 euros, diguem, que no només serveix per poder-se moure per dins d'aquests nuclis de Rodalia, per exemple, per anar entre Reus i Tarragona, sinó que també doncs els hi serviran per si un dia algú vol anar doncs el nucli de Rodalies de Sevilla doncs també pugui.
I una altra qüestió important. Aquest abonament serviria per fer viatges interns, no per anar, per posar un exemple, de Tarragona a Barcelona. En aquest cas, el servei seria el propi d'un regional. I aquí s'ha de tenir en compte, diu l'Arnau, el greuge comparatiu pel que fa a les tarifes que han de suportar aquests usuaris.
Doncs gràcies, Yolanda. Aquest dimecres també et proposo visitar el CAP Sardenya, a Barcelona, perquè és pioner a Catalunya en oferir un servei d'acompanyament per a persones cegues o amb discapacitat visual força greu. Aquest programa, fruit d'un acord amb l'ONCE, és especialment important perquè moltes persones amb dificultats visuals sovint no poden veure bé el seu entorn i es troben desorientades quan arriben al CAP. L'acompanyament personalitzat els ajuda a moure's amb seguretat i autonomia dins d'un espai que sense adaptacions pot ser complicat i sobretot insegur. Per això, tot el personal del centre ha rebut també formació específica en tècniques de guia i en com comunicar-se adequadament amb aquest col·lectiu, garantint que la visita mèdica sigui el més còmode possible i també el més segura. Aquesta iniciativa no només elimina barreres físiques i comunicatives, sinó que també aporta tranquil·litat i confiança a les persones amb discapacitat visual, millorant la seva experiència dins de la mateixa sanitat pública. Ens ha explicat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, la Maite, una persona cega i usuària d'aquest servei, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
És un pas més cap a una sanitat inclusiva i que s'hauria d'estendre també a altres àmbits. És el que ens ha dit la Maite, que està encantada d'altra banda amb aquest servei. Ella és usuària precisament del CAP Sardenya i ens explica quins problemes es trobava quan havia d'anar a aquest centre sanitari.
Claro, para nosotras con problemas de discapacidad visual se nos hacía difícil desde que entramos en el centro, que no vemos el tote donde tenemos que sacar el ticket, hasta que llegamos a la consulta que nos llaman por una pantallita que tampoco vemos el número de la pantallita. Entonces, bueno, pues desde ahí salió esta iniciativa y bueno, se nos ha abierto una luz.
Ara, en canvi, i quan arriba, ja hi ha una persona que li fa tot l'acompanyament, des del mateix moment en què entra per la porta del CAP fins que en surt. La Maite ens explica com funciona tot plegat.
Siempre se coge una cita un día antes, ellos ya lo saben y a la hora prevista que ya tenemos que llegar, ya llegamos y desde que llegamos ellos ya nos acompañan al tote, sacamos él nos ayuda a sacar el ticket y ya directamente nos acompaña hasta la puerta del médico y ahí ya él ya con un toc-toc llama a la puerta y ya enseguida que el médico esté disponible, pues ya me hace pasar a mí. Salgo, está la persona que me ha acompañado desde que entré y ya me acompaña hasta la calle.
I una altra qüestió important, diu la Maite, és que ara se sent més segura, sap a on ha d'anar i sobretot evita cops si el centre està molt ple.
Muy importante, muy importante. Más en lugares así que hay tanta gente y que te da miedo tropezar con alguien o yo qué sé, cualquier cosa.
El conveni amb l'ONCE ha permès capacitar tot el personal d'infermeria i també administratiu del centre amb una formació específica centrada en les necessitats de les persones cegues o amb discapacitat visual greu. Aquesta formació abasta des del coneixement dels diferents tipus de discapacitat visual fins a tècniques de guia per facilitar la mobilitat dins del centre, passant per pautes de comunicació efectiva i la identificació d'obstacles. L'objectiu és clar: garantir que els pacients se sentin segurs i puguin moure's amb la màxima autonomia possible en un entorn mèdic sovint desconegut.
Ara puc saludar el senyor Enric Botí, que és el delegat de la ONCE a Catalunya. Senyor Botí, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Molt bé, estem parlant avui d'aquests canvis que hi ha hagut amb un acord que s'ha pogut fer amb un cap de la ciutat de Barcelona, el cap Sardenya concretament, en què les persones cegues o amb discapacitat visual doncs tindran un acompanyament i un suport perquè no tinguin problemes a l'hora d'arribar en aquest CAP i a l'hora de ser atesos en aquest CAP. Quins canvis pràctics hi notaran aquestes persones, senyor Botí?
Mira, els canvis són totals. Fins ara tenim una sanitat que és bona al nostre país, però aquesta sanitat encara no és inclusiva. Persones amb ceguesa, persones amb discapacitat o persones grans tenim molts problemes per accedir al sistema sanitari. Grans hospitals, problemes de senyalètica, encara hi ha barreres, no? Mm-hmm. I amb aquest programa pilot que hem fet, que significa que una persona que ha d'anar al metge prèviament té una cita, truca per telèfon i avisa, hi ha un assistent clínic, una persona del CAP, que el que fa és acompanyar-nos a dermatologia, a pneumologia, que tinguem l'assistència sanitària, es torna al carrer. Què aconseguim amb això? Que amb aquest suport humà la sanitat esdevé inclusiva, esdevé igualitària per tothom.
Molt bé. Aquest protocol d'acompanyament podria servir com a model per a altres centres de salut que hi ha a Catalunya, no? O només és una prova que es fa en aquest CAP del carrer Sardenya, senyor Botí?
Sí, és només un projecte pilot que hem volgut començar i aquest projecte pilot esperem que serveixi per tal que el govern de la Generalitat se n'adoni que les persones amb discapacitat ens fa falta un suport puntual per arribar al sistema sanitari de forma presencial amb igualtat d'oportunitats. Creiem que aquest model es podria estendre als altres serveis unitaris que s'ofereixen.
Ara mateix, a l'actualitat, senyor Botí, quines barreres d'accés als serveis sanitaris encara trobem habitualment les persones doncs, això, visual, una discapacitat visual o cegues?
Sí, mira, bàsicament són problemes de senyalètica. Ens costa molt trobar taulells, trobar els rètols per saber quina consulta és, o el problema més gran que tenim ara és el torn, no? Tu entri aquí, diu una màquina, agafi el tiquet, com vols que agafi jo el tiquet de la màquina, si no veig la pantalla. Clar. I quan tens la sort que tens el tiquet, segui aquí i esperi que per aquella pantalla sortirà el seu torn. Quin torn, no? Llavors, això que t'explico amb clau d'humor no és humor. Sí. És el que ens passa cada dia a milers de persones cegues, clar. I creiem que amb aquest servei de suport, amb aquest acompanyament, podem evitar aquestes situacions i fer que la sanitat sigui igualitària i inclusiva. És per això que volem demanar al govern de la Generalitat que prengui nota d'aquesta experiència pionera i que la puguem extrapolar a altres hospitals i serveis sanitaris.
Com s'ha concretat amb aquest acord amb el CAP Sardenya i per què heu triat aquest CAP en concret, Enric?
Van ser ells que es van dirigir a nosaltres, són un CAP que té una mida que hem format tot el seu personal, amb el tracte a persones cegues, amb la tècnica guia, l'acompanyament. Ha estat de forma voluntària que ens han dit, bueno, doncs anem a començar nosaltres a veure què surt aquesta experiència. I de moment està sent positiva per les persones amb discapacitat visual que estan en aquest servei sanitari. Des d'aquí vull donar les gràcies al personal d'aquest servei perquè ha demostrat que si en un lloc és possible, a la resta també.
Clar, clar que sí. A part d'aquest acompanyament físic dins d'aquest centre del carrer Sardenya, hi ha d'altres mesures previstes, per exemple, comunicació accessible o senyalització adaptada, Enric, o no?
Sí. El que hem d'intentar és que tota aquesta tecnologia que s'està introduint als serveis hospitalaris doncs sigui també una tecnologia inclusiva, que aquests torns, aquestes pantalles que hi ha, que diuen el número 26 pot anar al despatx 40, doncs que a comptes de dir-m'ho només visualment, m'ho pugui auditivament també, no? El que hem d'intentar és que la tecnologia serveixi per tothom i que no exclogui a cap ciutadà que hagi d'anar a la sanitat pública.
Suposo que per la ONCE té molta importància que el personal sanitari rebi una formació específica en tota la qüestió d'accessibilitat i tracte amb les persones, això, amb discapacitat visual, no?
Això és bàsic. Nosaltres estem disposats a donar aquesta formació. És una formació que és molt bàsica, quin llenguatge es pot fer servir, com es fa l'acompanyament d'una persona cega, Crec que els professionals, quan rebem aquesta formació, ens sentim més professionals, més útils, més eficaços amb la nostra feina, que és el que està fent el personal del Cap Sardenya, que estem molt agraïts.
Està en prova en aquest sistema, el Cap Sardenya. Fins quan? I després suposo que fareu una avaluació de com ha anat tot plegat, no, Enric?
Sí, ens donem aquest primer any a veure què tal funciona. De moment, el feedback que ens estan donant els usuaris secs que estan fent servir és que és molt bo, i veurem d'aquí un any analitzarem aquest tema. Mentrestant estem amb l'administració sanitària, amb la Conselleria de Salut, intentant extrapolar aquest sistema a altres serveis d'aquest país.
Molt bé. Des del punt de vista de la vostra organització, de la ONCE, quin hauria de ser el pròxim pas perquè el sistema de salut català doncs sigui plenament inclusiu per a tothom? Quin hauria de ser el pròxim?
Precisament aquest, no? Que els hospitals, especialment les grans superfícies hospitalàries, tinguessin serveis d'acompanyament per a aquelles persones que tenim una discapacitat, que són persones dependents o que són gent gran, que no pot anar sol al metge perquè li costa d'entendre o no sap com arribar. D'aquesta manera faríem que aquests tres col·lectius, que són molt numerosos i molt importants, tinguessin un accés amb igualtat d'oportunitats a la sanitat pública.
Molt bé, aviam si és possible, si el Departament de Salut és sensible a aquesta petició. Una última qüestió, només per la gent que ha d'estar vinculada al Cap Sardenya, aquest servei, no? Ara mateix?
Sí, la gent que estigui vinculada al Cap Sardenya, el que ha de fer, si té un problema visual, trucar al seu cap, dir quin dia l'ha citat el metge, avisar, i llavors el personal del cap l'esperarà a la porta principal del cap i l'acompanyarà al servei de medicina específica que sigui o al metge de capçalera allà on hagi d'anar la persona cega.
Molt bé, doncs seguirem molt atents com evoluciona aquest projecte que està en marxa al Cap Sardenya de suport a la gent doncs, cega o amb discapacitat visual. Ho hem parlat amb el delegat de l'ONCE Catalunya, Enric Botí, que ens ha explicat perfectament com funciona aquest servei. Senyor Botí, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a tots vosaltres i als que lluiteu per fer un món més igualitari cada dia.
Enric, moltíssimes gràcies i enhorabona,
A vosaltres, gràcies per difondre bones notícies.
És molt important això que feu. Vinga, fins una altra.
Una abraçada, molta sort i bon estiu. Adéu-siau, Carlos.
Doncs seguim repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Tenim ara dos apunts a la crònica del fet divers. Un que ens arriba de les comarques de Girona. La responsable d'una autoescola de Girona ha denunciat un sotinspector dels Mossos de Figueres per haver-la agredit. Segons hem conegut avui, la presumpta agressió s'hauria produït enmig del carrer després que la filla de l'agent suspengués l'examen pràctic de conduir. Segons s'ha explicat avui, el policia li hauria clavat un cop al cap a la noia i li hauria provocat un edema d'un centímetre i mig. El policia és el cap de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra a la capital de l'Alt Empordà. La denunciant ha explicat que el policia es va enfadar perquè volia que la filla es tornés a examinar la setmana següent, però no hi havia places lliures per poder que accedís a aquest examen. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agressió sexual amb una navalla com a arma intimidatòria al parc de la Cogullada, a Terrassa. Segons ha avançat el diari Metrópoli Avia, i han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. Els fets van passar la nit del 3 al 4 de juliol i la policia municipal va ser la primera en atendre la víctima, que va traslladar als agents que l'agressor la va amenaçar amb l'arma blanca i després la va agredir sexualment. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Terrassa s'ha fet càrrec del cas i de moment no ha transcendit si l'agressor ha estat o no identificat. Fem ara ja una pausa per publicitat i després analitzem l'economia i els economistes amb els constructors perquè el segment de la vivenda protegida no acaba d'arrencar. Dos minuts i tots els detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Traiciones, amor e intriga.
Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fes atenció a l'advertiment que ens arriba o que han fet els economistes i els patronals, i les patronals del sector de la construcció. El dèficit d'habitatge protegit s'ha convertit en una bomba de rellotgeria. Amb els diferents parts ha parlat l'Èlia Quatrecases.
El Col·legi d'Economistes reclama múscul financer per fer front a la manca d'habitatge protegit a Catalunya. Miquel Morell, membre del Col·legi, alerta que el problema és la falta de recursos públics. Assegura que en els últims 10 anys s'ha perdut la producció del 70% de l'habitatge públic protegit.
Portem 10 anys en el que no produïm habitatge públic protegit. I això se'ns ha generat amb una bomba de rellotgeria. Aquesta no producció d'habitatge protegit, amb xifres, és que de l'any 2003 a l'any 2012 es produïen a Catalunya 5.273 habitatges protegits any. De l'any 2013 a l'any 2023, aquests 5.200 que hem dit anualment s'han convertit en 1.196.
També des de Foment del Treball, Salvador Guillermo, en la mateixa línia, critica la poca inversió que ha hagut en els últims anys i assenyala un abandonament polític.
Amb més de 25 anys, la part que dintre del conjunt de les administracions en el pressupost consolidat que es destina a habitatge és bastant menys del que es destina en altres països.
El sindicat de llogateres, per la seva banda, insisteix que sense parc públic el mercat queda en mans dels especuladors. El seu portaveu, Enric Aragonès, defensa que cal intervenir al mercat privat i reforçar un sector públic robust per aturar l'escalada de preus.
Sabem que tenim unes xifres irrisòries, s'ha dit, un 2%, ben lluny del 15% que ens obliga la llei per d'aquí 2 anys. I al ritme que anem, si volem arribar al nivell de Viena, necessitaríem més de 8 segles. O sigui que podríem accelerar, que igualment no hi arribaríem.
Economistes, patronals i sindicats coincideixen a reclamar que la nova llei inclogui inversió, un pla de xoc i un calendari realista per revertir un problema que consideren estructural. Alerten que si no es reforça el parc públic, la pressió sobre els preus continuarà creixent i el mercat continuarà ofegant moltes famílies.
Gràcies, Èlia. Anem ara fins a l'Hospital de Sant Pau per explicar-te un important avenç en la recerca per fer front a l'Alzheimer. I és que un equip d'investigadors d'aquest centre, d'aquest hospital, ha demostrat que una proteïna obtinguda mitjançant una analítica de sang permet predir la progressió clínica d'aquesta malaltia de l'Alzheimer. Clàudia Moreno, de quina proteïna parlem i què suposa aquest avenç?
Estem parlant del PTAU217, que és una proteïna associada a la neurodegeneració. Aquest biomarcador ha demostrat que té molt bona precisió per detectar si tenim les proteïnes que causen l'Alzheimer. A més, aquesta proteïna també ajuda a fer una predicció a futur, és a dir, a saber com estarà el pacient d'aquí 6 mesos o fins i tot un any. Segons ens explicava el director de l'estudi, el doctor Ignacio Illán, es tracta d'un mètode de detecció molt menys invasiu i que té molts avantatges pels pacients.
Però és veritat que ens punxin a l'esquena sempre fa una mica més d'impressió a la majoria de persones. Una analítica es tolera millor. El segon avantatge és el cost, una prova més barata. I el tercer avantatge també és que ens permet que aquesta prova es podria repetir al llarg del temps. Per exemple, cada vegada que anem al neuròleg es podria anar repetint aquesta prova per fer també un seguiment de la malaltia.
Gràcies a aquesta proteïna és més fàcil detectar l'Alzheimer en una etapa temprana, cosa que, en paraules del doctor, és fonamental per augmentar l'efectivitat dels tractaments.
Sabem també que a les fases més inicials de la malaltia és on els tractaments són més efectius. això ho hem vist, els tractaments que ja estan aprovats als Estats Units, tant la Canemab com Donanemab, els dos tractaments han demostrat o s'ha vist que quan fem una anàlisi dels pacients que es van tractar en fases més primerenques, més inicials, això clarament, aquest pacient tenia una evolució millor que els que es tractava en una fase més avançada.
Estudis com aquest demostren que és possible canviar l'evolució d'aquesta malaltia. De cara al futur, esperen poder afirmar que l'Alzheimer es pot prevenir i curar.
Polèmica i malestar a la ciutat de Girona amb el nou model de recollida d'escombraries implantat des de maig de 2024 i que està generant una gran malamaró entre veïns i també comerciants. Tot i que l'objectiu del sistema era augmentar el reciclatge fins al 70% el 2030, la realitat actual és que les escombraries s'acumulen pels carrers, especialment al voltant dels contenidors, la qual cosa crea una imatge negativa i incòmoda de la capital gironina. Aquesta situació ha provocat una campanya popular que ja ha recollit més de 5.000 signatures reclamant canvis urgents. L'Ajuntament atribueix el problema a la deficient gestió per part de l'empresa concessionària Girona Més Neta, però també destaca l'incivisme de certs veïns que deixen les bosses i residus voluminosos fora dels llocs establerts. El sistema combina contenidors tancats, porta a porta, contenidors mòbils i també d'emergència, però la seva complexitat i la manca de compliment estan convertint aquesta nova recollida en un veritable fracàs. Especialment crítics amb la planificació d'aquest servei són els treballadors de Girona Més Neta. Un dels seus portaveus, José Rodríguez Fontau, ha estat darrere en Cope Catalunya i Andorra amb la Sara Sánchez.
Sí, José Rodríguez ens deia que el problema real és que no tenen eines ni vehicles adequats, així com tampoc personal suficient. Degut a això, el treball de reciclatge es torna pràcticament impossible, provocant l'amuntegament d'escombraries als contenidors, com s'està veient ara a Girona. Encara que el sindicat ha intentat parlar amb l'Ajuntament i l'empresa encarregada dels residus a la ciutat, cap d'ells es responsabilitza del fracàs del model ni de les denúncies.
Hem muchos diferentes denuncias. Tenemos, para que te hagas una idea, tenemos sentencias conformes condenatorias a través de la inspección a la empresa y no se toman las medidas pertinentes para poder subsanarlo.
Mesures com la contractació de més personal o la disponibilitat de més vehicles, segons Rodríguez, facilitarien molt les tasques de neteja de la ciutat.
Lo comentas con el ayuntamiento dice que es una empresa privada, lo comentas con la empresa privada, le dice que es el ayuntamiento que no pone el dinero o que no pone los medios suficientes y es la pescadilla que se muerde la cola.
Una mala gestió que, en paraules del membre del comitè, comporta que el reciclatge que no es pot recollir acabi tot al mateix lloc.
Que lo que no da tiempo recoger, lo cargáis igual que las recogidas de la noche, lo cargáis todo en un mismo vehículo y lo lleváis a quemar. ¿Qué tipo de reciclaje estamos haciendo y qué tipo estamos cobrando a los ciudadanos?
Rodríguez ha assegurat que, tot i això, continuaran la seva lluita per acabar amb un sistema que està convertint la ciutat en un vertader ple de residus, on les plagues de rates, coloms i gavines estan proliferant.
I ara volem parlar amb la senyora Carme Castell, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Narcís, a Girona. Senyora Castell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, Carme, doncs mira, una mica preocupats perquè sabem que hi ha moltes queixes a Girona de que els carrers estan bruts en molts barris amb aquest nou sistema de recollida d'escombraries que s'ha posat, que has d'anar amb una tarja, has d'obrir el contenidor i si ho fas bé, fantàstic, si no ho fas malament no es t'obre el contenidor i després que hi ha molta gent que no respecta el dia de tirar l'escombraria quan toca, no? A dia d'avui, Carme, el teu barri, el barri de Sant Narcís, com està la situació? Estan els carrers nets, bruts, com estan els contenidors?
A veure, la situació en aquí, Sant Narcís, té una causística especial. O sigui que té la zona de les casetes, que és el centre històric, aquí es fa el porta a porta i no hi ha res a dir perquè tothom ho fa perfecte i funciona molt bé. Molt bé, molt bé, i tothom està encantat. I després tenim els contenidors intel·ligents, que aquí és on ha vingut el problema. O sigui, els contenidors intel·ligents, si tu ho fas bé, per exemple, jo puc parlar a nivell meu personal, nosaltres a casa reciclàvem, però no reciclàvem com s'ha de fer el 100%. Ara ho fem perfecte i nosaltres no hem tingut, a nivell personal, no hem tingut mai cap problema. Baixes les escombraries, el contenidor s'obre, algun dia hi pot haver-hi algun petit problema, bueno, no passa res, però normalment s'obren els contenidors, llestes les escombraries quan toqui, no hi ha cap problema. Quin és el problema? El problema són els incívics. O sigui, jo no t'he dit que la gestió s'hagi fet bé, des d'un començament. Potser no s'ha fet tan bé com caldria, però sí que és veritat que hi ha moltíssima gent, doncs que ja ni es molesta ni obrir els contenidors.
Ja. Des de l'escombraria, la bossa d'escombraria, al costat de dels
a
dos
terra,
contenidors que hi ha.
O les papereres.
Punt,
aquest és l'altre fenomen, les papereres. Ara tenim totes les papereres del barri, o sigui, me consta que de tot Girona, o sigui, jo et parlo de Sant Narcís, però me consta que és tot Girona. Tenim totes les papereres plenes de bosses d'escombraries. I si no hi caben a dins, ho deixen a fora.
Això poder també hi ha hagut, hi ha molt incivisme, evidentment, Carme, però també hi ha hagut poder una manca d'informació. S'ha explicat poc el nou sistema de recollida d'escombraries?
No, jo no crec, eh? Jo no crec, perquè, mira, a banda que l'Ajuntament ha fet campanyes i campanyes i campanyes, les associacions de veïns a nosaltres ens han tingut informats a tot moment. Hem fet reunions, hem passat WhatsApp als veïns del barri. O sigui que, a veure, sempre hi ha aquell veí que no escolta les xarxes o que no veu les xarxes, però han fet bustiades casa per casa. O sigui que només llegint allò, a veure, era fàcil d'entendre. Per exemple, jo vaig anar a fer unes xerrades sobre les escombraries a les comunitats marroquines, no? Perquè elles sí que, sobretot aquestes comunitats, no miren propagandes ni tot això. Doncs vaig anar jo a fer unes xerrades perquè les dones ho entenguessin. Falta de comunicació, a veure, sí, però no per haver-hi, t'ho prometo, no per haver-hi aquest desgavell que hi ha a tot Girona.
Però com solucionem aquest desgavell, Carme? Perquè vull dir, vas pels carrers de Girona i passes, com tu deies, per les papereres, estan plenes a rebussar, sí, no de brutícia normal, sinó de bosses d'escombraries i d'altres, en fi, deixalles que no hi haurien de ser. Clar, això és difícil de solucionar-ho en un moment com l'actual, en què fa molta calor i passar pels carrers de Girona es fa, a vegades, ho has de fer amb el nas tapat,
sí.
No,
a més, per exemple, és clar, han augmentat les paneroles.
Sí,
també
sí.
És veritat que hi ha el canvi climàtic, però també han augmentat les rates. A veure, jo crec que l'Ajuntament està posant mans i mànigues per poder-ho solucionar. A veure, les coses que es comencen malament, acaben malament. Aquest contracte, jo no m'hi posaré perquè jo no hi era, però aquest contracte no es va fer bé des del moment. Llavors, ara, el que està intentant l'Ajuntament de Girona és que, per exemple, si abans teníem orgànics dos dies, doncs ara que el puguem tenir tres. Abans teníem un dia vidre, doncs ara es posarà al cantó de cada grup de contenidors, es posarà un contenidor de vidre obert. Vol dir que ja aquell dia del vidre es podrà fer orgànica. O sigui, ells ja estan intentant de facilitar les coses a la gent.
Vull dir que hi ha hagut una mala planificació, Carme,
jo crec que sí,
eh?
Jo crec que sí. Sí, no, segur. Segur. A més, a veure, hem de pensar que nosaltres no som, malauradament, la comparació mai són bones, no? Però nosaltres no som països nòrdics que som tan quadrats i tan... Jo vull baixar les escombraries a les 10 de la nit i si el contenidor està tancat, jo els baixo igual, estigui tancat o no estigui tancat, que no puc, els deixo a terra, saps?
I no els hi digui res.
Jo era de les que kamikaze que deia, però ara ja no dic,
Molt bé, l'Ajuntament us ha proposat alguna sortida per acabar doncs amb aquest desgavell que hi ha?
Bueno, en principi la sortida que està proposant l'Ajuntament és augmentar un dia d'orgànica. I després posar els contenidors de vidre en el grup aquest de contenidors.
Malauradament,
si tu ets els de que t'importa la ciutat un pito i no vols reciclar o no vols fer això, l'única cosa que li quedarà a l'Ajuntament és multar. Però també és veritat que amb la falta de policies que tenim no podem tenir un policia allà a cada grup de contenidors les 24 hores.
Això de la seguretat seria un altre capítol a abordar, que no és el moment, Carme. Hem volgut conèixer...
Sí.
La teva opinió sobre la situació de les escombraries a Girona, aquest contracte que s'ha fet des de fa un any aproximadament, no?, que està en marxa i que no acaba de funcionar. Perquè s'ha planificat malament d'una banda, com ens deies, i també per l'incivisme, que també hi ha molt i molt d'incivisme, no només a Girona, sinó a pertot arreu. Doncs, Carme Castell, presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, gràcies per atendre's, bona tarda, i esperem que se solucioni tot ben aviat, ràpidament, perquè, clar, situacions així són complicades, i més quan arriben aquestes calorades que tenim a hores d'ara, eh? Sí, Carme, gràcies, sí. Molt bona tarda.
No, moltes gràcies a tu.
Doncs deixem Girona, agafem el transport públic per tornar cap a Barcelona, perquè el transport públic a l'àrea metropolitana va com un tros segons les dades de l'Autoritat del Transport Metropolità. L'any passat es va tancar amb un nou rècord de 3,6 milions de desplaçaments diaris, xifra que representa el 18% del total, superant la situació prèvia a la pandèmia. És a dir, que tot i que Rodalia sol fallar, el transport públic cada vegada té més i més usuaris. Clàudia Moreno.
El desplaçament amb metro, bus o tren va guanyant terreny amb la millor quota d'ús des del 2017. Es tracta d'una xifra rècord que suposa un 8,6% més que el 2023. Una de les raons d'aquest màxim ha estat la bonificació dels títols d'ús recurrent. De fet, aquesta rebaixa dels bitllets ha suposat un increment de fins al 14,1% de les persones que utilitzen més el transport públic. El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Manuel Valdés, ha explicat que l'enquesta EMF indica que la tendència d'agafar el transport públic no para d'incrementar.
Continuem més darrere més augmentant en el total de desplaçaments. O sigui, aquest any estem en 1.167 milions de desplaçaments. I és un ritme ascendent que ja supera pràcticament en un 11% el que teníem abans del Covid, en general de tot el sistema de transport públic.
Tot i aquest auge al transport públic, el vehicle privat continua imposant-se com la primera opció per desplaçar-se, amb un 31,5% de quota i 5,6 milions de desplaçaments al 2024.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, a les 3 i 5, Esports Cope. Avui parlareu molt d'economia. Hi ha un convidat especial. Qui és?
Sí, avui un programa molt en clau econòmica, perquè ens visita l'economista, soci del Barça, Marc Síria. Tenim moltes coses per preguntar-li, com, per exemple, si el Barça estarà aviat en la regla de l'1x1, si tindrà fair play per poder fitxar en aquesta finestra de mercat de fitxatges, si l'espai Barça és la solució que ho arregla tot... busquem avui en la figura del Marc Síria tenir una opinió independent sobre com està la situació econòmica del club. De seguida parlem amb ell. A l'Espanyol, dia important, avui s'ha fet l'acte de presentació de la renovació de Puado, que ha signat fins al 2030, en el dia en què també hem conegut la segona samarreta de l'Espanyol, que serà blanca. També el Girona avui ha fet pública la seva segona equipació, que serà de color groc. Estem pendents també del Mundial de Clubs, que ja tenim el primer finalista, el Chelsea, que ahir va derrotar per 2-0 al Fluminense, i avui tenim el gran partit, la segona semifinal a Nova York, entre el Real Madrid i el PSG. El partit arrenca a les 9 de la nit, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Estem pendents també de Wimbledon, que avui es completa la jornada de quarts de final. Ahir Alcaraz es va classificar sense problemes, jugarà la semifinal contra Taylor Fritz. Avui han de jugar Sinner i Djokovic els seus partits de quarts. Sinner contra Shelton, podrà jugar Sinner, però està una mica tocat del colze, a veure com respon. Djokovic ha de jugar contra l'italià Cavoli. I també pendents de la cinquena etapa del Tour de França, una etapa important perquè l'etapa d'avui és crono individual. Ahir Pogacar va aconseguir la victòria número 100 de la seva carrera esportiva.
Gràcies, Joan, ja ho sabeu, la cita a les 3 de la tarda i 5 minuts, bon programa.
Gràcies, fins ara.
No marxeu, no deixeu la sintonia de Cadena COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns moments arribarà, com sempre, Pilar García Muñiz, començarà la tarda i seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.